aturar els seus atacs. Amb aquest punt hem arribat a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa, per si just vos incorporeu en aquest moment. Això és El Dia, el programa que va a través de la ràdio i també a través de la televisió i que, just puntuals en aquest moment, sempre vos explicam quin temps ens espera. De moment, el que podem avançar és que és un canvi de temps. L'EMET manté l'avís groc per fenòmens costaners a Mallorca. Compartim el mapa en què veiem la totalitat de l'avís groc a l'arxipèlag. A Eivissa i Formentera, també amb vent fort de gregal, onades que poden arribar als 3 metres a la part de la Serra de Tramuntana. A més, un front fred travessa les illes i deixarà un ambient una mica més fresc, més ventós i amb possibilitat de pluges durant bona part del matí d'avui. Bon dia, companys, de nou.
Bon dia, Marta. De fet, jo crec que tothom ho ha notat, no? Aquesta davallada de la temperatura, aquest front fred fa que davalli el termòmetre, especialment al nord de Mallorca, on el descens podria ser encara bastant més notable. Els cels estaran molt ennigulats durant les primeres hores d'aquest divendres i no descartam precipitacions febles i disperses. De fet, m'ho he de dir que per sobre m'ha dit ma mare que havia fet una mica de brusca.
O sigui, que ja ha començat a ploure, sí. Alguns indrets.
Tot plegat deixarà una jornada poc agradable, una mica tapat, un dia així bastant grisós i, sobretot, mal temps a la mà.
Així és, i precisament la mà serà una de les protagonistes. El vent de nord-est bufarà amb força 6 entre 40 i 50 km per hora. I localment, les ratxes podrien arribar fins als 70 km per hora, Joana.
Sí, per això es recomana molta precaució fent activitats nàutiques i a les zones també costaneres més exposades. Les onades es mouran entre els 2 i els 3 metres, especialment a la zona de la Tramuntana, mentre que a la resta del litoral mallorquí, especialment, així com també a Eivissa i a Formentera, podran assolir també els 2 metres d'aquestes onades.
I quan arriba aquesta hora, que són les 10 i 7 minuts, aprofitant per obrir una finestra a l'exterior, i si no vaig errat ara, connectam amb Santa Eulària de Riu a Eivissa, que podem veure com el cel ja ve ben carregat de núvols negres.
Entre Mordor i Santa Eulària de Riu, ara mateix, perquè, per favor, la imatge, per
exactament.
Favor. O sigui, només falta una torre alta.
Exacte.
I uns llamps. Perquè és veritat, és que el cel és totalment fosc i jo no sé si...
No sé si en veurem avui.
No, però sí que és vera que arriba el mal temps, i de bon de veres.
Se nota que podrà fer una mica més de fresca i, com dèiem, aquests núvols negres indiquen que van carregats.
Bé, no sé si de bon de veres, perquè crec que és una treva momentània. De fet, sí. Després mos ho explicarà bé en Albert Darder, que serà aquí amb nosaltres, perquè crec que ja demà se tornaran a enfilar els termòmetres i diumenge farà una calorada. O sigui que... Serà...
Aprofiteu per avui, el banco.
Aprofitarem aquesta treva. I llavors també tenim
la nostra
segona,
càmera preferida.
Una segona càmera, que és la preferida de Joana Maroto.
Exacte, la càmera d'escafico, per submergir-nos i per veure... Si venen peixets,
acaba de
que ja
anava... Peix.
És que m'ho emocionam, Mos emocionam quan veiem un peixet. I aquest ha passat així com a molt ràpid per davant la càmera. Na Marta no l'ha vist, per tant no poden saber si és un pedaç o una aranya. No. Bé, dic una aranya... Ja
aquí no l'he vist, perquè si no ja sabeu que sempre m'agrada compartir els noms dels peixos balears. Exactament, que és limitada, companys,
Bé,
ja sabeu,
sí,
però el manco
que
sí que s'ha distingit una donzella d'un esparrall o d'una tuta.
Només dius aquests tres noms, eh? Sí. Per aventura...
un raó.
Un raó, també.
Un, dos, tres, respongui de nou. Exactament, un pedaç. I així canviaré el repertori.
Sí,
o una aranya.
Sigui, sí, com sigui, el fons de la mà està ben net i mos agrada compartir-lo també amb els nostres espectadors. Intentem descriure també com és el fons de la mà per als nostres oients, que és preciós.
A més, d'un blau, i a més avui se notava que hi pegava el sol i hem pogut aprofitar per veure aquest fons marí una mica més blau. Veus? És que és una preciositat.
Una meravella.
És un peixet.
Companys, mos feim ressò de la darrera hora que mos va cridar l'atenció ahir i de la qual avui no podem deixar de banda perquè es va donar una passa molt important contra el cibercrim. Es tracta d'una operació de gran magnitud. Recordem que la Policia Nacional, en una investigació conjunta amb les autoritats alemanyes, va detenir ahir a Calvià el presumpte cervell de la dark web més gran de parla alemanya a internet.
Sí, Marta, oferien serveis il·lícits com la venda de substàncies estupefaents, documentació falsa, dades bancàries, sostre eines i equips de phishing, així com també accessos il·legals a diferents serveis digitals.
A tot això, podem afegir que la criminalitat a les Balears ha pujat a prop d'un 9% durant el primer trimestre d'enguany, en comparació amb el mateix període de l'any passat. En parlem amb Alejandro Becerra, que és portaveu de la Confederació Espanyola de Policia. Alejandro, molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com va tot?
Clar, què suposa, Alejandro, el desmantellament d'aquesta xarxa?
Pues un éxito de la cooperación internacional que se tiene con todos los países europeos. En este caso, fue la cooperación policial internacional, la formuló las autoridades de Alemania, bajo las órdenes de la Oficina Federal de Investigación Criminal, la BKA, y la Fiscal General de Frankfurt. Se inició esa investigación, como digo, en enero de 2023, y se ha conseguido pues detener al presunto administrador de una plataforma criminal que estaba alojada en la dark web, conocida como Crime Network. Esta plataforma ofrecía bienes y servicios ilícitos a miles de usuarios, bajo el modelo denominado Crime as a Service.
I Alejandro, es tracta d'una operació conjunta amb la Policia Internacional, amb tot allò que això implica. Quina ha estat la major complexitat per poder-la dur a terme?
Ha sido muy complejo por la medida de seguridad que incluía el investigado, con el fin de dificultar su localización. Muchos cambios de domicilios, miraba siempre para evitar ser seguido, entonces ha sido complejo hasta que se ha podido localizar los dos domicilios o los dos inmuebles donde se efectuaron los dos registros, con un éxito... mayúsculo, porque se intervinieron numerosos dispositivos informáticos y otros efectos de interés para la investigación.
Claro,
ya, además, indicios muy altos que determinan la presunta participación del detenido en los hechos que se estaban investigando.
Ara te volia demanar per què fets en concret, Alejandro, perquè parlam de tot, des de documents falsificats, dades bancàries sostretes, phishing, accessos il·legals a serveis digitals, o sigui, pràcticament operaven en molts d'àmbits diferents.
Sí, el problema es que esta plataforma, que funcionaba a través de la red Tor, ofrecía un amplio catálogo de servicios ilícitos. Como bien ha dicho, se encontraba la venta de sustancias estupefacientes, documentos falsificados, datos bancarios sustraídos. Claro, eso es un perjuicio enorme. Y sobre todo el kit de phishing, así como acceso ilegal a diferentes servicios. Eso provoca pues un daño mayúsculo a los ciudadanos. Lo que se consiguen pues estafas futuras para sacar dinero con el claro perjuicio que ello supone a la ciudadanía.
Clar, perquè aquí parlam de possibles estafes digitals a través de banc, a través de telefonades, tot el que parlam dia rere dia en aquest programa, aquest tipus d'estafes eren també el centre, no?, d'aquesta trama?
Bueno, conseguían las herramientas para terceros, para hacer estas estafas que, como usted sabe, se han incrementado muchísimo.
Exacto.
Hay que tomar muchas medidas de seguridad, comprobar que efectivamente no se traten de estafadores o ciberdelincuentes que actúan a través de la red, que le da un anonimato, y al final abusan de la buena fe de las personas, porque cada día los cibercriminales aumentan su sistema, su profesionalidad este tipo de servicios que ofrecía esta plataforma pues le ayuda mucho a llevar a su actividad delictiva.
Podria davallar l'índex de criminalitat a través de les xarxes amb la detenció, no?, del cap d'aquesta trama, perquè recordem que era una trama molt ampla, que operava a diversos llocs del món, estem parlant d'una trama internacional. Podria després traslladar-se en una possible reducció de l'impacte de les xifres de cibercriminalitat?
Todo ayuda, claro que sí, todo ayuda para rebajar esos índices que han aumentado mucho. Los delitos telemáticos a través de Internet han aumentado muchísimo. Todo ayuda porque, claro, esto le daba las herramientas necesarias para hacer los phishing y demás. Entonces, claro, ahora el que quiera hacer estas estafas necesita buscar ahora pues otra plataforma criminal, que a ellos le cuesta también encontrarla. Ya fue clausurada en el 2024 la anterior. Entonces, pues nada, nosotros seguimos trabajando, colaborando con todas las autoridades europeas para erradicar en la medida de lo posible o disminuir esa actividad delictiva.
Alejandro Becerra, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Nada, muchas gracias a ustedes, que son muy necesarios para hacer llegar a la ciudadanía todo y que se tomen medidas, que los ciudadanos eviten ser objeto de estafa, y gracias a ustedes pues podemos llegar dando pues recomendaciones y para que los ciudadanos no caigan en estafas a través de Internet. Muchísimas gracias a ustedes.
Gran treball de la Policia Nacional. Estàvem parlant amb el seu portaveu, Alejandro Becerra. Abans d'introduir el següent tema, deixeu-me que li demani a Cristina Borrallo des de Sofín, qui tantes vegades ha vengut aquí precisament a parlar de phishing, què suposa una detenció d'aquesta magnitud? Perquè, sens dubte, una bona notícia.
Sí, són molt bones notícies. A més, a les Illes té un impacte en vist d'un percentatge molt elevat de l'operació que tenien aquí a les Illes Balears. Per tant, ho celebram moltíssim i esperam que això després se reflecteixi a lo que és la realitat, no?, de tantes de persones que se veuen afectades, i que aquest nombre pugui davallar molt bé.
Sens dubte, una bona notícia que compartim. Però també tenim altres bones notícies, i aquestes, sobretot, ajuden moltíssim als usuaris dels bancs. És a dir, a tothom. Posava el focus en una sentència judicial que pot marcar un precedent important per a molts estalviadors. L'Audiència Provincial de Palma ha confirmat la nul·litat d'uns productes comercialitzats per CaixaBank sota el nom de Renta Vitalícia Inversió Flexible Plus, en considerar que es tractava d'un producte financer complex que no es va explicar adequadament als seus clients.
Exactament, Marta. La resolució conclou que els afectats varen contractar aquest producte sense conèixer realment els riscos que assumien, i obliga l'entitat a retornar, atenció, més de 170.000 euros als demandants. Una decisió que torna a posar damunt la taula la transparència en la comercialització de productes financers.
Per entendre millor què implica aquesta sentència, tornem a saludar Cristina Borrallo, advocada i membre de Sofín. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Ella està l'encarregada de defensar aquest cas i l'acompanya avui en José Artigues, que és fill dels afectats. Moltes gràcies a totes per acompanyar-nos, José.
Bon dia.
Començaré per la Cristina, per demanar-te quina importància té aquesta sentència, més enllà del cas dels pares d'en José, però què implica aquesta sentència per altres casos?
És una sentència que marcarà un precedent molt important. Aquí vam dir que CaixaBank no ha recorregut aquesta sentència en el Tribunal Suprem, per tant, ho ha deixat aquí a la nostra audiència provincial, però és cert que se podrà aplicar a la resta del territori nacional. Aquesta sentència confirma la sentència de primera instància, que també els hi va donar la raó, i el que ve a dir, efectivament, és que a l'hora de comercialitzar aquest producte, se va donar una informació per part de l'entitat financera que era totalment errònia. Era una informació que no era real amb la realitat pròpiament del producte i de la seva naturalesa econòmica. I clar, què va passar? Doncs que aquestes dues persones, aquest matrimoni, doncs va comercialitzar, va firmar el contracte creient que era una altra cosa. De fet, ells pensaven que era un producte de plaç fixo, un depòsit, sense cap tipus de risc, que és la informació que li va donar el banc, i al final van acabar firmant dos contractes d'aquest tipus amb un impacte econòmic, com hem vist, de 170.000 euros.
La veritat és que agraïm moltíssim a en José que avui sigui aquí amb nosaltres per explicar de primera mà què és allò que va passar amb els seus pares, què és allò que li varen fer en els seus pares, perquè, clar, és vera que en Cristina parla moltes vegades de casos que d'alguna manera són bones notícies per als clients, però també conèixer, no?, si història que hi ha darrere és molt important. Imagino que els teus pares també estan molt contents, igual que tu. Conta'm-nos una miqueta com varen arribar els teus pares a contractar aquest producte i un poc que els va dur a fer-ho.
Pues, bàsicament va ser la cridada de l'assessor de confiança, que els va oferir, com ha dit la Cristina, un producte, perquè són persones majors que el que no volen és perdre dos bens. Volen intentar que no perdi valor tot el que han guanyat durant tota la vida i, si poden, pues, que augmenti un poc. I cosa que aquest producte no aconsegueix per res. I va coincidir també amb la situació de començar la guerra d'Ucrània, van perdre molt de dobbers amb això, i cosa que l'assessor no li va dir, perquè la guerra ja havia començat quan li va vendre aquest producte. I bé, jo el que m'agradaria molt és que la gent sàpiga que se pot guanyar a un banc. Perquè una de les
missatge
coses...
positiu, se pot. És veritat, clar, és difícil, però se pot.
Exacte. Una de les coses que m'han dit el meu pare va ser: què hem de fer contra un banc tan gran? I jo li va dir, pues, denunciar-los.
Ho provarem.
Exacte. I
un
amic
no
meu va donar el contacte d'en Cristina i van dir, pues, vinga, anem a veure-la. Vam anar al seu gabinet a futur legal i tot van ser facilitat des del principi. Se va interessar molt amb el cas. Crec que era el primer que li entrava d'aquest producte. I res, han estat molt compromesos, han estat damunt, mos han ajudat molt, i la veritat, bé, al final el resultat està positiu. Sí, totalment. Totalment.
La Cristina, l'audiència conclou que no era només una assegurança de vida, sinó un producte financer complex. Quina és la diferència i per què és tan rellevant aquest punt jurídicament?
Sí, aquí hem de parlar de que és un producte financer disfressat d'una assegurança. O sigui, el banc, l'entitat financera, a l'hora de comercialitzar-ho, parlava de que era una assegurança, que els donaria una prima, que tindrien totalment el capital que s'havia posat en aquest producte totalment garantitzat, cosa que realment no és així, perquè la seva naturalesa és un producte híbrid, és un producte a nivell financer, és un híbrid entre una assegurança i un producte financer. Això que passa? Que es banca a l'hora de comercialitzar-ho com una assegurança més, no passava el filtre de la llei del mercat de valors i totes les obligacions que imposen les entitats financeres a aquesta normativa. A l'hora de, sobretot, analitzar el perfil de les persones que estan contractant, per veure si aquest perfil és adequat, és idoni, en aquell producte i veure si realment estaven interessats en subscriure-lo. En la llei de mercat de valors, això, aquest qüestionari, aquest test, hagués sortit un negatiu. És a dir, el banc aquí no hauria pogut comercialitzar aquest producte, però què va passar? Que com no ho varen fer, perquè ho varen vendre com una assegurança, tot això s'ho van estalviar i van passar ses filtro directament a sa contractació i en es depòsit per part dels seus pares directament d'aquest capital.
I pot haver molta de gent afectada, més enllà dels pares d'en José, que és una sentència que d'en pionera, que hi pot haver també, o que pot ser un precedent, no?, molt important per aventurar qualcú mos està escoltant. I creus que hi pot haver molta gent, sí, amb aquest mateix producte?
Sí, de fet, des de que nosaltres vàrem comentar, publicar aquesta sentència, n'hem parlat mitjans i l'hem publicat en el nostre blog de sa pàgina web i de més, és cert que hem tingut una pujada molt significativa de persones que estaven esperant que hi hagués qualque sentència per començar a reclamar, no? Clar. Persones que tenien pensat, com els seus pares, què hem de fer nosaltres contra una entitat financera.
Home, la part més complicada és obrir el camí. És una vegada que s'ha obert, és veritat que moltes persones poden afegir-se.
És obrir el camí, ells aquí són un precedent en aquest cas, i arrel d'això, doncs, hem tingut no només cridades de persones afectades, sinó inclús d'altres despatxos i altres abogats que mos criden per dir-me, passa'm la sentència, envien la sentència, perquè nosaltres també tenim casos similars, i nosaltres, clar que sí, l'estem enviant a qui mos en la demana, perquè consideram que aquí l'Audiència Provincial de Palma ha fet una feina molt important i ha obert aquí aquest camí perquè més persones puguin reclamar.
I acabar amb les injustícies. Jo estic segura que els teus pares, José, segur que han fet un al·là. Han passat moments molt complicats perquè les persones que se senten, no?, perquè estafades, perquè és veritat, s'ha de parlar en plata, sentir-se estafat, no?, per un producte que contractes i que després no té res a veure, sentes que t'han enganat. Com han viscut ells tot el procés? A més, és que sempre parlam de perfils de gent major, perquè a vegades els bancs s'aprofiten, no?, d'aquesta qüestió.
Sí, sí, s'aprofiten totalment. I bé, és quan se va destapar tot... Ja, mon pare se'm va anar a urgències amb un atac d'ansietat.
Ai, no me diguis.
Això és el primer. I després tot aquest temps de nervis, de no descansar, de veure men què passarà.
Que són els estalvis d'una vida, no? A vegades, exacte, és l'esforç, la feina...
És que és això, pràcticament ho van posar tot. Clar, tot?
Dèiem, 170.000 euros que vos retornaran, no sé si és tot allò que s'havia invertit o que s'havia dipositat en aquest producte financer, o empatat, heu perdut així mateix, no sé quina valoració
podeu
fer.
En principi, segons la sentència, ho han de tornar tot. Com si no hagués existit en cap moment aquesta contractació i se torna tot. I bé, veurem.
Clar, perquè una cosa t'impacta, no? Mon pare ha tingut un atac d'ansietat, preocupacions, mal de cap, i després hi ha l'impacte econòmic, no? Que per ventura te pot desmuntar una mica...
Sí, perquè és una quantitat ja de tota la vida, els estalvis que han fet. I sobretot, el pitjor per jo ha estat els que se van sentir malament quan varen veure que CaixaBank, en aquest cas, s'havia aprofitat d'ells. I l'impotència que sentien, tornaven al principi, per lo que varen dir, de què poden fer contra un banc tan gran, que crec que és el segon banc d'Espanya.
Saps el que me sap greu? I perdoneu-me el romanticisme, no? O parlar tan directament del con aquell moment. Tantes persones que tal vegada no han caigut en demanar ajuda, en què se pot recórrer, en què te poden, després d'una lluita, evidentment, tornar al dobbers, tanta gent patint, perquè, evidentment, Cristina, tu saps millor que ningú, no són els únics, ni molt manco.
No, hi ha un patiment darrere sempre a les famílies molt important, i a més pensam que els procediments judicials no són mai curts. Aquí estem parlant de 3 anys, 2 instàncies, per tant, 3 anys de procediment, que per nosaltres és la nostra feina, però les famílies que hi ha darrere, aquest impacte, per molt que els acompanyis i els informis, aquest impacte emocional el duen damunt.
Que també el que sempre comenta na Cristina i d'altres economistes és la manca de cultura financera que tenim en general tots, i també la confiança que se sol tenir en els assessors del banc.
Exacte.
Que són assessors del banc, no són els teus assessors.
No són independents.
Això també ho haurien de tenir en compte, com quan hi ha un problema i te posen un advocat d'empresa. Un advocat d'empresa te pot ajudar sempre i quan no vagi en contra dels interessos de l'empresa que el té contractat.
Clar.
I en certa manera és una mica el que ha passat amb molt de treballadors de banc que tenien la confiança dels seus clients, i un moment determinat ells han assessorat, també de vegades des del desconeixement mateix dels propis assessors del banc, perquè aquests productes financers a vegades assoleixen una complexitat que crec que poca gent seria capaç de parlar de com funcionen.
Clar, aquí tenim el conflicte d'interès que tant en parlàvem, perquè al final la persona amb total confiança, perquè al final si hem d'anar per la vida sempre pensant que mos han d'enganar, també seria un patiment constant.
Hi ha una sucursal de ciutat encara, te'l van canviant cada tant, però si tu tens, abans que hi havia 7 sucursals de poble, que era veïnat teu i que, jo què sé, si és del banc, el banquer te deia que allò era una bona inversió, tampoc investigaves molt més. No ho posaves en dubte.
No se qüestionava. Aquí hem de pensar que el propi personal de les entitats financeres, com has comentat, a vegades és que no tenen, perquè el banc ni tan sols els hi ha explicat bé a ells el producte, per tant, aquest filtro d'ells, després explicar-lo a la clientela, no poden explicar bé. Inclús hi ha vegades que ells mateixos s'han vist en situacions com aquestes. Nosaltres també hem tingut casos que hem hagut de defensar en el propi personal de l'entitat financera, però aquest model ja ha canviat. Efectivament, la gent necessitam aquí un plus de cultura financera, no hem d'esperar que el banc mos ho doni, això l'hem de cercar, mos hem d'informar, i sempre cercar assessorament independent a l'hora de fer una inversió d'aquesta magnitud, d'aquesta quantia, com per assessorar-te una persona independent que no tingui res a veure en cap entitat financera i que miri pels teus interessos i no pels seus propis.
I després de tota la lluita, José, de tot el patiment, que una història com aquesta acabi en final feliç, m'imagino que no se li pot demanar més, no?
Pues no. La veritat, també, d'ençà que va sortir la segona sentència, els plaç que teníem per recórrer, que són 20 dies naturals, és una agonia. Perquè, damunt, l'altra vegada, ja varen esperar el darrer dia o 2 dies antes de complir el plaç, que tu dius, no recorren bé, i de repente patapam, vinga, una altra vegada a esperar. I clar, aquesta vegada si passa ja aquest mes, s'acaba ja i no recorren. Perquè estàs tota l'estona pensant, encara recorriran i recorriran. Per lo vist no.
Reivindicam la figura de l'assessor independent, que feia referència abans en Xisco, perquè el dobbers que tu destines en aquest tipus d'assessorament probablement l'estalviaràs després, no? És evident que els assessors dels bancs vetlen també pels interessos dels bancs, no? D'aquesta manera un pot informar-se. Ho dèiem, també hi ha moltíssim de desconeixement i tal vegada mos falta cultura financera. Per això trobo que aquestes entrevistes, aquestes trobades que fèiem tan habitual amb Asofin, Futuro Legal, amb aquestes entitats que vetlen pels nostres drets, són més que benvingudes. Cristina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en José per compartir el seu testimoni i molt de suport als teus pares.
Gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat d'intentar donar un pot d'esperança a la gent i que sàpiguen que endavant.
I que hi ha llum, al final del túnel, amb aquest tipus de sentències.
Som molt grans, però si està mal fet, està mal fet.
Exactament. Ja justícia, per favor.
Sí.
Gràcies a tots dos. Són les 10 i quasi mitja, són i 29. Fem una petita pausa per publicitat i tornem amb més assumptes.
IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblants amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Garau.
Avui ens han despertat amb aquest canvi de temps ben evident a les illes. L'AEMET manté activat l'avís groc per fenòmens costaners a Mallorca, Eivissa i Formentera amb vent fort de gregal, onades que poden arribar als 3 metres a la serra de Tramuntana i, a més, un front fred travessa les illes i deixarà un ambient més fresc, com ja és evident, també ventós i amb possibilitat de pluges durant bona part del matí.
Sí, Marta, perquè aquest front fred farà baixar, ja ho han notat tots, les temperatures, especialment al nord de Mallorca, on el descens podria ser encara més notable. Els cels estaran molt ennigulats durant les primeres hores del dia i no se descarten precipitacions febles i disperses. Tot plegat deixarà una jornada poc agradable, sobretot a la mà.
I precisament la mà serà una de les protagonistes. El vent del nord-est bufarà amb força 6, això vol dir entre 40 i 50 km per hora, i localment les rauxes podrien arribar fins als 70 km per hora. Per parlar-ne, tenim aquí el nostre home del temps, n'Albert Darder. Albert, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, companys.
Clar, es recomana molta precaució a les activitats nàutiques i sobretot a les zones costaneres més exposades. Ara bé, quan durarà aquest episodi de temps insegur? Joana Maroto, que sempre xerra amb tu a primera hora perquè vos intercanvieu missatges, ja ha dit que serà puntual, que no mos pensem que el fred que fa avui o la davallada de temperatures durarà molt de temps.
Molt puntual, efectivament. Ja ho hem dit. Però bé, Joana, tu pots seguir venguent així de primaveral, que m'encanta com vas vestida avui. perquè serà una cosa molt breu. Estem parlant d'una entrada de nord que s'ha canalitzat just avui. A partir de demà les temperatures se tornaran a recuperar i molt ens temem que la setmana que ve, mitjans de la setmana que ve, tornarem a tenir unes calorades com les cantengudes aquesta setmana. Per tant, anem a aprofitar els qui mos agrada el dia d'avui per fer activitats a l'aire lliure, els qui no toleren tant de calor.
Però serà només avui, perdona, Joana, que m'interessa, perquè jo me'n vaig de cap de setmana. Aquest cap de setmana farà temps de platja o convé anar amb una camieta de màniga llarga per si de cas?
Perdona que me fiquin de vida privada, Xisco, però te'n vas aquí a Mallorca o te'n vas a
Mallorca,
la península?
Mallorca.
Ah, seguiràs a Mallorca, val. No, ja t'he dit que el cap de setmana podràs anar a la platja tranquil·lament perquè la pujada ja se notarà demà i diumenge també, És a dir, aquest temps gris i trist...
Sí, és temporal, és una espècie de petit parèntesi
sí,
de mal temps,
hores.
Però
sí.
ni tan sols, no? Perquè...
Quedarà una mica demà de fons, això sí, demà encara se notarà que ha cert onatge, perquè, clar, la canalització del vent ara és molt efectiva i la mà sempre va en cert retard en relació a l'atmosfera. O sigui que demà encara la mà estirà un poc moguda, tot i que les temperatures començaran a pujar. El risc de precipitació desapareixerà, perquè avui han tingut algunes precipitacions...
Sí, entre... jo ja ho deia abans, que ma mare m'havia dit que per sou havia fet una brusca.
Veus? A Sauva, t'anava a dir, a la banda de Lluc han fet 2 litres i 3 dècimes, per Llosa també, per tant, a Sauva també heu rebut coseta.
Clar, Xisco, que se'n va de cap de setmana, això són 24 hores, no com un virus d'aquest de panxa que dura 24 hores, per tant, demà, si vol anar...
Mira que hi havia comparatives, jo, en la marató.
Un virus de fred.
Un virus de fred, és que clar, en el que ell diu, deixeu-me disfrutar en el que mos agrada, en el que no mos agrada el mal temps, ho comparam així, amb un virus de panxa de 24 hores. És que clar, jo també demà vull anar a nedar. Però així tot, hem dit que aquest mes de maig han tingut temperatures molt més elevades del que és habitual, però és que s'esperen màximes aquest dia d'avui com a per sota de que també seria normal, vull dir que és un canvi de temps.
Sí.
Un virus d'aquests bastant remogut, no?
Han passat de temperatures de 6 o 7 graus superiors a les normals i ara estem 2 o 3 per davall de la mitja, no? I en la nebulositat fa que les temperatures quedin molta ratxa i no se puguin escapar. Aquí podem veure el mapa, per qui mos veuen passar pel televisor, de vents entre Gregal, en el nord de les illes, llevant a les Pitiuses, i això fa que s'hagi canalitzat una miqueta d'aire fred i en tema precipitacions molt discretes. La nebulositat s'anirà rompent amb part de les hores.
De totes maneres, el vent, poca broma, perquè estem parlant de ratxes de 60-70 km per hora. Això és ben considerable.
Sí, l'estació meteorològica que tenc en el Puy Major m'ha donat una ratxa de fins a 70 per hora i a dalt de les illes, a 1.500 metres, temperatures de 10 graus ara mateix. Per tant, fresca no, fred, eh? A dalt de tot.
Si vos sembla, obrim les nostres beauties per veure el temps en directe. Fixa't que abans compartíem una imatge de Santa Eulària de Riu que estava tot pràcticament fosc i negre a plenes hores del dia, hores centrals, i fixeu-vos que el Puig Major...
Mira, Marta,
a
ara...
Mallorca... Bé, no sé, Albert, no sembla
ara
que faci tan mal temps.
Ara que parlàvem de la teva estació, la veuríem des d'aquí?
No, perquè està tapat. I fa 5 minuts, quan t'han seleccionat les càmeres que volíem posar, aquesta càmera d'Eufàbia estava totalment grisa, tapada, estava dins la boira. Ara s'ha aixecat la boira del Fàbia, ara sí que hi ha visibilitat, però la boira, la nebulositat continua a la banda del Puy Major, per tant no s'avoria l'estació. Sí que se veu soia aquí baix i amb una visibilitat bona perquè el vent ha girat a la tramuntana.
Tenim una imatge més per comentar amb tu. Obrim una altra finestra que descrivim tot d'una pels oients. Ja els havíem avisat que avui tindríem episodi de mala mà. Clar, la mala mà no és dolenta per tothom, com veiem, jutjar per aquests surfistes.
Cal atirant. I aquí podem veure sonatge efectiu i que ho aprofiten els qui fan skatesurf. I mira, les imatges que guapes, que més aquest onatge tan constant que se nota... També sonatge és molt considerable la zona de les badies de Pollença i Alcudi, que estan de cara en el vent de Gregal. Per tant, en aquestes zones més exposades, el vent és molt efectiu.
Quin gust, no?, els surfistes que aprofiten aquest dia per poder gaudir, no?, d'aquestes zones que tenim a Cala Tirant, a Menorca. Temps de cara a la visita al Papa, que just abans hem parlat a l'inici del programa, perquè la calor serà protagonista aquest cap de setmana, coincidint amb la visita del Papa al Lleó 14 a Madrid, on el pontífex serà entre dissabte i dilluns. Temperatures que aniran en augment fins a arribar als 34 graus. Ja has dit que era una treva molt petita, només un petit parèntesi, en predomini de sol i ambient podrien confirmar estiuen, pràcticament.
Sí, la veritat que sí. Han d'anar alerta en les aglomeracions perquè farà molta calor i això sempre és perillós. Ara me'n recordava, mira per on, que me'n record que quan se va casar s'infanta Cristina en Urdangarín, octubre de l'any 97, en ple mes d'octubre...
A Barcelona,
va haver cops de calor i tot, de les pròpies aglomeracions, i va coincidir que havia una onada de calor tardana. Dic això perquè, alerta, d'acord?
També hi serà el Papa a Barcelona. Sí. Allà hem de dir que la calor serà més moderada, però amb més humitat, òbviament, sí, i sensació de xafogó. Allà tindrà màximes que rondaran els 27 graus i les nits seran tropicals. I jo t'ho deman. Aquesta calor que ja tenim a principis de juny és excepcional o cada vegada serà més habitual també tenir aquest termòmetre per damunt dels 30 i busques?
Mos estem habituant els darrers anys a que l'estiu li ha pegat una mossegada a la primavera, en el seu tram final. De cada cop, la calor comença abans. L'any passat ja varen tenir un final de maig molt calent. I l'any passat ja comentàvem, ui, això fa estona que no passava, i doncs mireu, el següent any s'ha tornat a repetir.
I tu que ets d'efemèrides, ara, per ventura, t'agafa una mica desprevengut. La darrera visita del Papa, que crec que...
2003.
2003, va, és que...
Un, dos, tres, responde.
Va fer calor, va fer fred, quin temps va fer? Ho recordes, Albert?
És que ara no me'n recorda quin mes de l'any era, però sé que era l'any 2003... que va venir en Joan Pau II a Madrid, va haver una gran multitud, però ara no me'n recordo més que
de
era.
De totes maneres, Albert Darder seria un gran company de Trivial. Això sí que és
de totes maneres, crec que el Papa Joan Carles, ja, Joan Pau II va venir 2003, pot ser, però en Benet XVI
va fer una visita també. Sí.
Va fer unes jornades aquestes de la joventut.
Sí.
I se va reunir amb un munt de joves que van anar a saludar-lo.
Sí.
Albert, queden nosaltres uns minuts, que tenim encara una notícia més que compartir amb veients i espectadors abans dels anuncis. Una darrera hora que afecta a la família reial britànica.
Falten només 24 hores per la celebració de les noces d'en Peter Phillips, el fill de la princesa Anna i Harriet Sperling, sense un gran desplegament institucional, vos han de dir. I ara, un informe que ha publicat l'Oficina Nacional d'Auditoria ha sacsejat per complet els fonaments de la corona britànica i per extensió d'aquestes noces. I amb motiu, aquesta recerca ha aconseguit destapar que les princeses Beatriu i Eugènia han viscut de franc els palaus durant una sèrie d'anys que son pare, Andreu Mountbatten Windsor, llogava propietats del Royal Lodge, d'on el varen engegar, en els seus treballadors mateixos.
Idò, ja ho veus, seguint la informació publicada, les nebodes de Carles III s'haurien beneficiat d'uns acords avantatjosos aplicats sobre les seves residències privades als seus respectius matrimonis. En el cas d'Eugènia, un apartament pertanyent al Palau de St. James, a Londres, i en el de Beatriu, Easy Cottage, dins els terrenys del Palau de Kensington.
La família York torna a ocupar titulars al Regne Unit, aquesta vegada per aquestes condicions privilegiades en què algun dels seus membres han gaudit durant anys de residències vinculades a la corona britànica, de la qual ara Carles III vol que et separin i es deixi d'associar en aquest germà, en Andreu Mountbatten Windsor. Recordem, li va llevar tots els títols. Ara no és el tesor reial, no és príncep, no és res. Un debat que torna a posar sobre la taula al Regne Unit una pregunta. Fins a quin punt els membres no actius de la monarquia haurien de gaudir d'aquests avantatges vinculats a la institució? Un capítol més de la caiguda en desgràcia d'en Andreu de Windsor. Marta, tu que ets tan british...
Sí, tu has dit, crec que ho has definit perfectament, un capítol més, perquè a mesura que ell està sent investigat per totes les causes que les que han fet referència en aquest programa moltes vegades, clar, sorgeix més informació...
Ara que llogues habitacionetes de Royal Lodge en el personal,
és molt, i perdó, és l'expressió directament cutre, o sigui...
Cutretge.
Cutretge, exactament, no té altre nom.
Que no vol bé de nou que les fies visquin de fred. banc, això, al final, això...
Però fer negoci,
però fer negoci del teu privilegi. Amb els teus treballadors, això ja...
I, a més, què podria suposar econòmicament? Perquè parlem, Joana, d'una quantitat mínima per ell, no? O sigui, el lloguer...
Tot suma, Marta Grau.
Però, exactament, que per això probablement tenen dobbers, no? Per aquesta mentalitat de pensar...
Tasseta de te, a tasseta de te se fa una fortuna. Tu imagina que ets hi cobres, jo què sé, 700 lliures cada mes.
És que
mes.
No sabem el preu del lloguer. Seria molt interessant saber el preu del lloguer.
L'Albert del Bé riu.
Segur que...
Eh? Albert, tu rius.
Segur que no és un lloguer econòmic.
Era molt
d'en
Andreu de Windsor, fins que se va descobrir tot aquest trull. Era el germà Windsor que millor t'aqueia.
Sí, la veritat que sí. Mentre no se repetesqui Sanus Horribilis que vam mantenir la corona britànica l'any 92... que van ser una successió d'escàndols, però bé, crec que ja estan curats.
D'escàndols, de palaus cremats, sí. i de truïs diversos, separacions dins la família, però també recordem que tothom parla de la reina Elisabet II com la gran figura, la gran monarca, aquesta bona dona, per una vegada va ser mare i va pagar una morterada a sa jove, que després, malauradament, va acabar morta, sa jove a qui va acusar el seu fill de violació, i ella va pagar perquè no es nas a judici, lo que després, evidentment, varen sortir unes fotos a ses cases d'en Epstein, que ja no hi havia manera de justificar-les, i per això se va foragitar en Andreu Mountbatten Windsor de sa família reial britànica, i ara no té cap tipus de representació, i ha d'anar abandonant paulatinament totes les possessions que tenia, i ha de viure com un anglès més, per dir-ho qualque manera.
Com sobreviure,
però, tot i així, aquesta caiguda en desgràcia, s'han intentat posar tots els tallafocs possibles, però en el final no hi ha hagut manera de contenir-ho.
Com sobreviure en aquest escàndol? No? Què passarà? Després ens podríem plantejar o podríem iniciar un altre debat de si la justícia és igual per a tothom, no? Quan sabem com acaba aquest capítol, els vincles amb Jeffrey Epstein, és una
pregunta... Jo no defensaré el cas concret d'Andreu d'Anglaterra, Déu me'n guard, vull que se m'entengui, però no ha de ser fàcil ser membre de la família reial britànica. De fet, la germana de la reina Elisabet II, tota sa vida va viure sentimentalment va ser una desgraciadeta perquè no se va poder casar ni amb sa persona que volia, ni va poder usar la vida que volia i se passava tot el dia fent viatges que dèiem, ai, és que fer viatges és una meravella, ja, però és que si no pots estar amb sa persona que t'agrada o no pots fer sa vida que vols, de què te serveix, no? Com deia, crec que era Pedro Salinas, para que quiero islas, palacios, torres, que alegría más alta vivir en los pronombres, tu i jo. Clar, és que a vegades sa senzillesa també aporta felicitat.
Era que en poesia.
I visca la poesia i visca Pedro Salinas, tots dos.
Són les 10 i 45. Bon cap de setmana, Albert Dardé.
Molt bon cap de setmana. Per cert, quan la nostra Isabel II, la nostra, no l'anglesa, va venir aquí a les Illes, va ser el 1860, i va venir posta per contemplar l'eclipsi que hi va haver total. Per tant, enguany tenim un altre eclipsi i veurem què passa. Men qui m'ho ve a visitar.
Mira, que interessant, no? No, l'eclipsi que s'aturi el món, perquè és veritat que pràcticament és una efemèride marcada a foc en el calendari.
Uns consells,
igual per tu, tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Voleu postres?
Som brunis al colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
És un somni per allò, doncs divendres podeu jugar en aquest estadi.
Divendres a les 7:30 del capvespre, edició especial d'Esports 3 en joc amb el partit classificatori pel Mundial Espanya-Anglaterra.
No hi ha d'haver cap dubte de venir a animar-nos, perquè jo crec que serà un dia molt, molt xulo.
En directe des de l'estadi de Son Moix, segueix la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Marta Sampas.
Os esperamos a molts.
I també a IB3 Ràdio. En un divendres d'emocions amb esports 3 en joc.
El dia amb Marta Grau.
Si teniu mascota i sou usuaris habituals del transport públic, avui vos interessa moltíssim el tema que posam just ara damunt la taula. A partir del dia 7 de juny, els animals de companyia podran viatjar als autobusos interurbans del TIP a Mallorca.
És una reivindicació que moltes persones feien des de fa anys. Fins ara només hi podien accedir als cans d'assistència, però amb aquesta nova normativa també hi podran viatjar cans, moixos, fures i petites aus, sempre que vagin dins un transportí i compleixin una sèrie de condicions.
Una mesura que obre noves possibilitats de mobilitat per a moltes famílies que, per ventura, no se poden desplaçar en vehicle, però que també genera dubtes. És suficient aquesta regulació? Quines limitacions hi haurà? Com es garantirà la convivència entre usuaris que duen animalons i els que no?
Ho analitzem tot d'una. Saludem Lluïsa Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca. Senyora Serra, bon dia.
Bon dia.
Arriba aquesta mesura. Per què fer un canvi normatiu ara?
Bé, aquesta normativa que estava vigent fins diumenge era una normativa de l'any 2016 i ja requeria una adaptació a la situació actual. Va entrar en vigor la llei de benestar animal ja en el 23 i això s'hauria d'haver regulat, però el que varen fer és fer tot el procediment de regulació de les noves normes i ja per fi donar el dret en els cans o les mascotes que poguessin accedir en el transport públic, i això requeria una regulació, perquè el que no poden fer és que hi hagi un perill dins el bus. Hi ha un conductor, és com diferent d'un altre mitjà de transport, com pot ser, per exemple, el tren, que el maquinista està tancat, així que s'havien de donar unes condicions i una regulació, i és el que han fet ara.
I clar, ara que deu això, com se controlarà que aquests animals no causin molèsties o incidències durant el trajecte, ja sigui en el conductor, que ha d'anar per feina i no se pot despistar ni pot estar pendent dels animals, ni tampoc en els altres usuaris?
Bé, la primera comprovació és pujar en el bus. Les mides del transportí han de fer unes mides concretes. Aquest transportí, l'usuari l'ha de dur o bé damunt les cames o davant en el seu propi seient a baix i no poden ocupar un altre seient. Això és molt important perquè l'usuari també s'ha de fer responsable d'aquesta normativa. Una vegada iniciat el trajecte, si causa una molèstia, com se fa en altres situacions, el conductor és que té la potestat de marcar si molesta o no molesta.
Transportí tancat, perquè tothom ho entengui, que no se confonguin i vagin amb bosses o altres tipus, no?
És una cistella o un transportí tancat i amb unes mides...
Similar a la de l'aeroport, perquè si gent ho entengui.
Efectivament, s'han agafat les mesures ja, diguem, més reglamentàries.
Sí, perquè no és que qualcú dugui una bossa d'aquestes que pot dur una bossa d'anses grossa
i dius
momentàniament duré el cap penjat si no tinc un pastor alemany, òbviament. Però també aquest cans no va tenir unes mides específiques perquè hi ha cans grossos que no poden anar en transportí.
Bueno, el transportí ha de fer 48 per 35 per 31, que és una mida estàndard que deia de...
Per tant, podran viatjar els animals que càpiguen dins aquest transportí.
Efectivament, efectivament.
Clar, és que jo passava pena i dic, no som gaire usuari de l'autobús, però sí, a partir d'ara, quan hi vas... Jo que certes coses me fan por i no tens en compte dels animals, no em faltaria d'altre, però trobar-te amb un San Bernardo compartint autobús se me feia una mica estrany.
És que al final és una norma de convivència. En el bus han de poder accedir els cans, que ja haurien d'haver fet fa temps, cans o mascotes, però també respecte cap als altres usuaris, o sigui, no tothom li pot agradar d'un ca de vora, per això necessita unes normes de capacitat, o sigui, de lo que on hi cap, i que no, aquell animalet, per exemple, no s'assustarà i pot fugir i causar pues, un incident.
Tot i que algunes normatives europeus, és vera, són diferents i permeten els cans sense transport. I en tot cas, aquí és una passa important. Segur que des de diferents entitats animalistes, usuaris, propietaris de cans, vos han expressat, no?, la seva satisfacció per aquesta mesura.
Sí, era una reivindicació que se venia fent fa temps i ara, a la fi, han regulat això i se podran accedir amb aquestes mascotes. Vull dir que, evidentment, els cans d'assistència...
Com ja sempre, això
com
no canvia
sempre,
la normativa.
Evidentment, és normativa accessibilitat total i ja podrien entrar i seguiran entrant com fins ara.
Ara seguim aprofundint en aquesta mesura, que serà una realitat a partir de dilluns que ve, però deixeu-me que incorpori a la conversa Quique Jimeno, portaveu de Sàtia Animal. Aquí tenim ja a l'altre costat de la línia telefònica. Quique, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Parlem d'una demanda històrica de moltes entitats animalistes, una passeta endavant. Com valoreu aquesta entrada en vigor de la mesura?
Bueno, inicialmente es una buena noticia, obviamente, que se puedan entrar con mascotas, con animales pequeños, mal llamada mascotas para nosotros, pero animales pequeños. Lo único es que pensamos que llega un poco tarde y que además se queda muy corta, porque claro, estás limitando el acceso a perros más grandes, medianos grandes, que no quepan en ese transportín, cuando además nadie en su día a día lleva un transportín, y nos quedamos atrás de nuevo respecto a otras ciudades europeas, otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, y sin ir más lejos, en la EMT de Palma, desde hace 4 años, puede ir cualquier perro de cualquier tamaño dentro de los autobuses. Todo tiene una normativa, tiene que llevar un tipo de correa, tiene que llevar un bozal. Bueno, hay una normativa que lo regula, pero las preocupaciones que nos surgen con los perros grandes, de hecho, se esfuman cuando pensamos que llevan 4 años subiendo la EMT y no ha habido ninguna incidencia. Que la pueda haber, no pasa nada, puede haberla, pero con una normativa concreta, con unas normas a seguir, vemos que es posible y vemos que no genera problemas. Y entonces no dejamos a la mitad de perros fuera de la posibilidad de ir en autobús y, en consecuencia, a sus familias, que también se ven limitadas a utilizar el transporte privado en lugar del transporte público.
Sí que hi ha una part important, Quique, que és que sembla, i ara ho explicava la senyora Serra, no?, que amb la llei de benestar animal sembla que anem cap a una altra direcció, no?, i evidentment tot és millorable, se pot fer encara molt, no?, per al benestar animal, però sí que jo tinc la sensació, al Manco, que anem cap en aquesta direcció.
Sí, desde luego. Por eso digo que en principio es una buena noticia. Siempre avanzar es bueno. Lo que pasa es que, claro, contando que vamos tarde, contando que ha tenido que llegar esta regulación nacional hace 3 años y que todavía estemos en este punto, parece como que el proceso no se lleva al ritmo que realmente creo que reclama la sociedad y una sociedad moderna. Por lo tanto, tenemos esta sensación encontrada de sí, está bien, es buena noticia, pero claro, no estamos seguros de cuánto de verdad se está haciendo para que los animales, para que estos animales puedan ir de verdad en el autobús. Porque al final, ya te digo, regulándolo creo que sería sencillo.
Trasllat les teves reivindicacions a la senyora Serra, que t'està escoltant, i abordem aquestes pautes en concret. Quique Jimeno, des de Sàtia, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Ja deia la senyora Serra, sabem que arriba tard. Algunes entitats animalistes reivindiquen o reclamen aquestes possibles millores. No es descarten en un futur? O podria ser aquesta la primera passa i que després, no sé, se pugui anar ampliant o modificant? Se podrien contemplar?
Evidentment, tot és dinàmic, se poden adaptar les normes, però que sí que ha de quedar clar que una cosa és el transport urbà, que se mete a Palma, i l'altre és un transport interurbà. Que un trajecte de 10, 15, 20 minuts un animal no és el mateix que un Palma, que a lo millor, tarda 1 hora i mitja. I per això aquestes distincions, perquè no xerran del mateix transport. Està clar que un transport urbà és més ràpid, el trajecte és més curt, i per això aquesta diferenciació. O sigui, que anem en aquest camí sí que és millorable també, però crec que era una primera passa, i per davant de tot hi ha d'haver la seguretat dels trajectes, o sigui, de tots els usuaris, i per descomptat del conductor, que és el que mena l'autobús.
Clar, perquè era una demanda, vos havien arribat moltes peticions ja d'usuaris de transport públic de ciutat que demanaven poder anar amb els seus animals.
Bé, sí, eren peticions que se feien i la contestació era sempre la mateixa, o sigui, s'ha de regular. Han regulat, no és el mateix transport urbà, MT Palma, que un transport interurbà. I per això han hagut d'adaptar la normativa a lo que és el transport interurbà.
Clar, Lluís, supos que la majoria dels animals que aniran o que viatjaran amb aquests tipus de transport seran, podem imaginar, moixos i cans, però també s'obri la porta en aquestes fures, per exemple, i fins i tot petites aus. A què ens referim quan dèiem petites aus? Una gallina, per exemple, no pot anar? Una gallina no.
No, perquè diu petites aus, no de corral. Un periquito, un canari, clar. Un coniat, perquè clar, ara mos van molt d'animalets. Un lloro, per exemple, un lloro, un gavi, podria anar. Sempre que no molesti, sempre que no parli, no sé jo. O sigui, jo queda a criteri dels conductors un poc difícil perquè la casuística és immensa.
Després està el punt del criteri del conductor.
Efectivament.
Val. O sigui, ell pot determinar, no?, si... Clar, hi ha una part flexible dins d'aquesta norma.
Clar, imagina que vas a un concurs de falcons i decideixes qui vols anar en sobre de CMT, clar, allò pot ser un desastre.
És que hi ha molta casuística i poden trobar situacions que...
És que ha de ser complicat fer una normativa que contempli tots i cada un de supòsits que se poden produir, perquè, clar, per cadascú el seu animal de companyia és tranquil·líssim, amabilíssim, i no molesta mai, però és com els nins petits, ai, noi, no s'abategui. I llavors resulta que t'acaba armant un sidral important a un sopar.
Això ha de trobar un equilibri entre el dret a poder viatjar o anar en sobús interurbà en l'animal de companyia i el civisme, respecte cap a la resta dels usuaris i sobretot la seguretat.
Jo un dubte que no vol dir que se m'interpretaràs com que faig befa. Se suposa que aquests animals de companyia, si són habituals de transport públic urbà de ciutat, hauran de treure una targeta única?
No.
Viatjaran gratis, no?
Viatgen gratis, els animals de companyia.
Viatgen amb el seu curador.
Sí. Perfecte. Sí. Que ets una persona responsable...
És que ara ja m'imaginava anant a fer la foto, no és lloro.
No.
M'hagués encantat...
Ja no duen fotos.
Poden fer aquest reportatge, la targeta... I...
Han d'actualitzar la targeta.
Clar, no, la única no en du de foto. Tens rellotge d'estip, que sí que duia una foto més horrorosa.
L'antiga d'estip duia foto. D'ençà que també se fa la targeta única, ja
no...
Les que estan vigents, que encara funcionen, les targetes intermodals, duen la foto, però ja la nova única ja no en du.
A partir de dilluns.
Diumenge, dia 7,
començaria aquest canvi a la normativa, o sigui, que se podria viatjar amb els animals de companyia, sempre que no superin les mides del transportí habitual, el que està registrat, com per exemple per anar amb avió. Estic molt agraïts a Lluís Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca, per poder venir aquí a parlar d'aquesta nova mesura. Enhorabona, que sigui una primera passa per millorar el benestar animal en general. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Arribam a les 11, fem una petita aturada per publicitat a la part de tele del nostre programa, escoltam els serveis informatius a la ràdio i tornem tot d'una.